Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Vinga, un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Boníssima tarda, Roger Carandell.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, espero que estigueu bé, que estigui tot en ordre i... i ànims en aquesta recta final de,
sí,
de temporada.
Sí, els necessitem, sí. La veritat és que sí. T'has tacat, Roger?
Sí, m'he tacat i la Juliana s'ha tacat també al mateix lloc que jo. L'únic que veig que t'has canviat de roba.
M'he canviat de roba, sí.
Perquè hem begut un gazpacho en un pot de plàstic petitó i llavors per un tema de disseny bevíem amb el tap obert i anava degotant el tap a mesura que anàvem bevent i no ho vèiem. I llavors porto una llàntia.
Vols fer una queixa a la Matller?
No, no, perquè és culpa meva que hauria d'aprendre...
No sé, sí, ha estat horror nostre.
A veure i anar net pels llocs. A veure, dijous...
Anem molt passats, eh?
No, sí.
Vull dir que avui no ens distraurem en cap tema,
no,
ni en cap Joana del Maresme, ni de res.
Per nosaltres, no entretenir-nos.
Per WhatsApp i... Vaig a parar el mòbil, no ho faig
mira,
mai.
Molt bé, para'l.
Jo vull estar per lo que hem
d'estar. Saps què pot ser? Que això de vegades en Roger ho fa.
Està present, eh?
No, i el truques i de sobte no t'agafa el telèfon. I dius, no sé. I poder estar 12 hores que no te l'agafa, ni al vespre, l'endemà al matí. I és que ell ha decidit tancar el telèfon i passar de tot.
Molt bé, Roger.
Faig desconnexions. I llavors la gent, què t'ha passat? Dic, ah, no, he fet un dia sense mòbil.
Empatitzo zero.
I llavors...
Home, ja tu ho has fet algun cop, eh?
Jo ho he fet algun cop, però és com a mesura extrema. Vull dir, no és una cosa que faci extremadament sovint, rotllo, un cop al mes. Jo, en general, responc al minut.
Molt bé, doncs ja està. Cadascú que faci com bonament pugui.
Cadascú com és, eh? Tants caps, tants barrets.
Ara ho has dit. El que deia dijous, la Marta va ser a Madrid, a la festa del Corte Inglés, i ens va regalar un moment històric per emmarcar.
Maria, per a Catalunya.
No.
Maria, hola, què tal?
Hemos probado tu bebida. Creo recordar que he visto un vídeo aprendiendo catalán con vosotros. Y como me encanta el acento italiano, intento entenderlo todo. Creo recordar o entender que no os gustó mucho.
¿Sabes qué pasa?
Es normal, ¿eh? O sea,
la he probado luego.
¿Fría?
¿A qué cambia?
Cambia un montón. Encima, el primer sorbo es diferente a de repente tomártelo en un vasito con hielo.
La Marta, tan falsa com professional alhora, perquè és un document que jo crec que hem de guardar per la posteritat.
Com si m'haguessin passat no sé quants litres d'heli amb una veu completament diferent.
És un vídeo molt impactant, Marta, i jo vull que el posem al programa mínim un cop a la setmana.
I ho farem.
Per a Catalunya!
I ho farem. Ho farem, com una obra d'art.
Però demanant, Marta, com si de veritat estiguessis en els teus últims segons de vida. Molt bé, donant-ho tot.
Jo no sabia que existia aquesta Marta, però sí. I l'hem d'abraçar, també, perquè es veu que és real.
No. I últimament estem abraçant moltes Martes, moltes Julianes, molts Rogers, ens estem redescobrint, perquè la vida ens està atropellant per moments. La vida és un camió d'escombraries d'aquests gegants que et trobes a la una de la matinada, quan ja estàs fart de tot i vols arribar a casa teva. I vas amb el cotxe.
Amb un carrer d'un sol carril.
Exacte. Et trigues 30 minuts en comptes del minut i mig que trigaries de normal, perquè ja no passa, és un servei públic i està ja que passi. Però clar, és una putada, i a Cardedeu... com que hi ha la merda de la recollida selectiva fastigosa, que venen ganes de tirar...
Aquest tema no sortiria ja, pel cada
no,
vegada
aquí,
de temporada.
Aquí hi ha un tema que jo puc empatitzar una mica amb tu, si vols et dic com ho fan a GURB, i ara ja entrarem en matèria.
És que han de parar a cada portal, ara!
Sí, a GURB també.
Hem dit que no ens han...
No, Marta, no, aquest tema exageria no. Res, eh? L'actualitat va per davant de tot, i aquest
moment.
Tema va per... És que, és igual, anul·lem el programa.
Perdó, és que puc parlar del tema, perquè un dia la vaig portar a Cardedeu i vam estar 20 minuts darrere d'un camió. Jo defenso molt el porta-a-porta, però et diré una cosa, a GURB es fa a les 2 de la matinada. Llavors no hi ha trànsit i no t'has d'esperar mai.
A mi que m'expliques, és culpa dels convergents, com sempre, tot.
No,
què vols que faci? És una puta merda.
Que et dic una alternativa per no estar allà al darrere tot el dia.
L'alternativa és agafar les escombraries, pujar-les al cotxe i tirar-les a Barna. Aquesta és l'alternativa que ens obliguen a fer.
Però bueno.
Il·legal una merda. El que hauria de ser il·legal és el que fan ells.
Jo et dic el que és.
Que arribes a casa i sembla que visquis en una deixalleria, perquè jo visc en un bloc molt gros, tothom ha deixat la seva merda allà baix. És fastigós. I cada dia això, eh? Perquè cada dia hi ha una cosa que has de tirar. És una desconfiança, Roger, amb la població. que indica moltes coses del punt.
Per mi, al revés, vol dir que la gent és prou responsable com per poder triar, poder reciclar, i ho deixen davant de la porta i s'ho emporten,
que
això sí, a la nit.
Una hora. Això és com els pares quan et donen una hora per tornar a casa. Això és que no confien en tu. El pare que confia, el pare que sap que el seu nen és prou gran i prou responsable, no li posa una hora. I, per tant, tu tens els contenidors i es confia que tu, com a bon ciutadà, aniràs i reciclaràs i tiraràs la brossa quan vulguis, però reciclant. Ja està, no et parlem més d'aquest tema perquè
no,
estic
perquè
a punt de parlar de la Renfe.
No, perquè a la Marta no li interessa,
vale?
Perquè, a més a més, tu no tens recollida selectiva.
Bueno,
ni a la ciutat
no,
de
és que munta-ho a Barna.
I amb què passa? Es pot fer a Barcelona.
I amb què passa? Munta-ho a Barna, vale.
Bé,
doncs, com sempre, és discriminació.
Però algú...
No tinc prou informació d'aquest tema.
Hi deu haver algú content amb aquest sistema, també.
El Sergi, el regidor de Girona, m'entens?
Es deu reciclar... Ah, no, clar, reciclar millor. Jo un dia ho vaig fer malament i em van posar un avís.
Clar. Això és que ho estàvem fent fatal com a ciutadà.
Em van dir, has tirat coses que no són orgàniques a l'orgànic. És per reciclar millor.
Que jo vaig deixar-me el cub de la meva escombraria, més amb el meu nom ben gros, perquè jo el primer dia ja vaig voler-ho marcar tot, que ningú es confongués i m'emprengués el meu. El primer cop que vaig tirar les escombraries en aquest meravellós sistema, evidentment ja me'n vaig oblidar i vaig deixar el cub a la porteria.
El cubell, potser?
El cubell a la porteria. 2 mesos. Cada vegada que jo arribava a casa pensava, qui és el porc que no ha recollit el seu cub? El seu cubell.
Però quin cub era? Quin cubell era?
Era jo, el cubell ben gros de rebuig, que és gegant, que és gros. A més, és que són gegants, és que en aquests pisos on vivim no hi caben.
I què vas fer 2 mesos sense pot del rebuig?
Ja et dic, l'únic que
bueno,
faig, perquè jo no faig aquesta recollida, ja t'ho dic, bueno, ara. Que em vingui a buscar la policia, que em vingui a buscar. No. Que saben on visc.
Que me lleven pressa,
literal,
com diu.
No,
Aitana.
Ficaran una multa si ho fas malament.
Que me la posin,
Bueno, doncs paga-la.
Sí,
què vols
la pagarà si puta mare.
No va així, eh?
La pagaràs tu, vull dir.
Viure en societat no va així.
Et ficaran un dia al cep el cotxe.
A mi perdona, viure en societat és que quan es s'imposen normes com aquestes, absurdes, que demostren que no s'està confiant en la ciutadania, tu com a ciutadà,
mira si confien,
has de cagar-te en tot.
Mira si confien en tu, que ets tu la que els decepciones deixant el cub durant 2 mesos.
No, això del cub a mi em va saber greu.
Bueno,
és que
te
l'hauràs de pagar.
Em va haver de cridar l'atenció a una veïna i em va sorprendre molt i molt quan me'n vaig adonar que era el meu i realment em va saber greu. Sí, sí.
Si algú...
Bastant li perdona, però ressaca de porca.
Absolutament, perquè
més
jo havia estat...
Home, i amb raó.
No, sobretot de Guilla, Marta, perquè em vaig sentir malament de cada dia haver estat criticant una veïna o un veí hipotètic que s'havia deixat el cubell quan aquesta persona era jo des de feia un mes i mig.
Molt bé.
Molt bé, doncs si hi ha qualsevol cosa més de la recollida selectiva, ens ho feu saber. Jo estava recuperant aquest fragment de la Marta perquè hem rebut molts missatges de molts oients que estan celebrant i aplaudint aquesta nova Marta, i et volia llegir algun dels comentaris com aquest. Hola Marta, escric per dir-te que em sembles una detectiva del cor perfecte i el report de divendres és ideal, supernatural, bona actitud, un 10 de 10, no es pot ser millor, petons a tots.
Bona, gràcies pels ànims. Tothom obviant que vaig fer aquesta veu de súplica.
Però Marta, això et converteix en una gran reportera també. Tu no tens vergonya de treure les armes que calguin.
Que després estava mirant el tall amb la Melissa Pinto, que li dic, Melissa, cariño!
Sí, sí.
Molt bé. I la tens allà menjant de la teva mà al cap de 2 minuts.
Marta, és normal que ella es pensés que éreu amigues de col·le.
Crec que és adquirit de veure gent d'Europa Press fent les preguntes.
Bueno, t'has anat empapant de tot aquest talent.
Són molts anys, Marta, i el periodisme es du dins.
Aquest moment de pura fantasia que hem viscut de la Marta parlant amb la Maria Pombo, el van penjar a Instagram en format de reel, i aquest cap de setmana ha estat comentat ni més ni menys que per la pròpia Maria Pombo. Aquest dissabte ella va comentar 3 cares rient i un cor, i la Marta va ser la primera persona que el va veure i ens va avisar de seguida pel grup de WhatsApp notificant-nos aquest missatge que per mi us converteix, rotllo, amb millors amigues, i que vol dir que li vas caure increïblement bé.
Em convidarà a Casa Vaca aquest estiu, a Cantàbria. Bueno.
Fa bastanta pinta, Marta, reserva't les dates.
Sí, sí, jo també. Portaré la Nina, els ensenyem a tots i ja està.
La Nina, pobreta, que anant bé serà el primer cop que sent castellà, havent d'interactuar amb tots de nens
no,
de Madrid.
No, sap les cançons de l'Aitana. Un primer contacte amb el castellà ja està tenint.
I a part, escoltant l'Aitana aprendrà les paraules claus i bàsiques.
Sí, no, superestrella, fac, vamonos ja d'aquí.
Perfecte, ja pot anar tirant amb això. Bé, això és només una de les moltes coses que han passat aquest cap de setmana. Un cap de setmana que divendres al vespre i només un parell d'hores després d'acabar aquest programa ens va deixar una estampa. L'Alexis, el polèmic concursant de la Gran Cita, i la Juliana sopant junts al Massorrer. De fet, des del WhatsApp del programa ens exigeixen algunes explicacions i ens diuen bueno.
És que clar, i en majúscules,
exacte.
Eh?
Exacte. Suposo que la Juliana ens explicarà perquè en Xavi Furriol divendres va penjar una foto seva fent-li ulls a l'Alexis. I ens adjunta una foto on efectivament es veuen la Juliana i l'Alexi junts a Massorrer. Jo, sent justos, us haig de dir que era un sopar que havia organitzat la gent del Bar Bocata, que hi havia molta altra gent, entre ells en Marc Andreu, la Juliana i jo, que vam ser convidats. També hi havia l'Abram Urriols, de TV3, la Georgina Arnau, la Gena, també treballadora de TV3.
Un personatge per nosaltres ara capdàlia, principal.
La Berta Roca o la Martina Hunter, que és la noia que últimament se l'ha relacionat amb en Ferran Torres, i que pel que ens van dir ara ja s'han distanciat i ella està jugant al Mundial. Doncs bé, us heu d'imaginar una taula llarguíssima, amb tothom ja assegut, per començar a sopar, i de sobte arriben ells, talment com dues estrelles, en Xavi Furriol i l'Alexis. I com que estaven tots els llocs ocupats, no els va quedar més remei que seure's molt a prop nostre, Juli.
En Xavi Furriol gastava un pantaló tan ample que en qualsevol moment podia llançar-se i volar.
Ell no és gaire de pantalons amples.
I de tir molt alt, Marta. És que hi ha una mena d'efecte Mandela, com el senyor del Monopoli que sembla que va amb binocle, i no? Xavi Furriol, tu diries que va amb pitillo, d'aquest que sembla cosit
sí,
a la pell,
sí, sí,
envasat al buit.
Anava ben
Marta,
ample.
Amplíssim, però que havia el justés ningú al seu costat, i de veritat, un tir...
Per sobre malic. Per sobre
com
malic.
De pescador.
De veritat.
Ah?
De veritat.
Però deu ser
exagerada.
L'última moda, deu ser.
A mi em va dir que ell sempre va així.
Ah, doncs, ho teníem mal entès.
I jo, exacte, li vaig dir, doncs, disculpa.
No, endavant.
Efecte Mandela.
Ja està. Això que tampoc l'hem vist tants cops, però
no.
Escolta'm.
Re, quan vam veure que arribaven, a mi em va fer il·lusió, no mentiré, i de fet vaig aixecar-me amb ganes, activa, i em vaig abraonar els seus braços. Home, quina il·lusió, tal, en Roger igual, eh?
Perquè no sabíem si estarien molestos perquè feia pocs dies havíem comentat al podcast.
Territori,
que en Xavi! L'entrevistava i sobretot vosaltres dues havíeu estat dures amb el contingut.
I segur que estaven encantats.
És que, Marta, a mi no m'agrada... Sí. Mira, sí, nosaltres haguéssim dit el que vam dir d'aquests nois sobre un concursant d'Eufòria, i aquest concursant d'Eufòria, a banda d'haver publicat 77 Instastories plorant, ens hagués girat la cara. Però aquí tothom és conscient del seu paper.
Sí,
i
però
ells són personatges televisius.
Deixa'm dir que el format és molt diferent.
Sí.
Malgrat ser dos formats televisius, un és sobre música i l'altre és sobre les vides privades.
I aquells dos els agrada jugar.
Perdona, et compro que són formats diferents, però si tu et presentes a l'Eufòria també saps que estàs jugant.
Has de pagar el preu d'estar exposat.
Però és veritat que tu aquí... O sigui, a mi em va agradar perquè es notava molt que tothom sabia quin paper havia de fer, quin era el seu rol a la vida, diguéssim, i era capaç de deixar-lo en stand-by per mantenir una conversa com persones normals. I, per tant, que la rancúnia que pogués haver-hi per alguna cosa que s'ha dit en aquest nostre programa, o inclús alguna cosa que ells hagin dit que a nosaltres ens hagi pogut molestar, no per injúries a nosaltres, sinó per ideologia, el que sigui, deixar-ho de banda i xerrar i riure una estona i, sobretot, intentar treure informació. Jo us explico que l'Alexis tan bon punt va arribar, li va tocar seure al costat de la Georgina Arnau, la Gena, aquesta nova perfecta que hem de tenir tan i tan situada, que treballa amb la Melero, el Tot es mou, i ell ja ho va provar. Ell ja va intentar, ja va tirar canya. Ja va anar amb la xarxa directa.
Va marxar amb una orella menys cap a casa,
la Gena,
perquè li va devorar l'orella esquerra.
Sí, i amb lo lent que parla, clar, també hipoteques una bona estona quan parles amb l'Alexis, perquè, clar, la conversa ràpid no va. Jo vaig parlar molta estona amb ell, em va preguntar molts detalls de la meva vida personal i professional, de la qual no sabia res. Ell no sabia res de ningú, no sap res, que em sembla perfecte.
I pregunta molt.
Li pregunta molt. Va explicar moltes coses, massa fins i tot, perquè també les podríem explicar si ho volguéssim, molts detalls del seu pas per la Gran Cita, de com el van contactar, efectivament, per tant, és d'aquestes persones que va fer el càsting perquè el van escriure, de les seves trobades amb la Gwen, que, per cert, la versió d'ell contrasta radicalment amb la versió que tenim d'ella, que també ens en va explicar una, em va parlar dels seus negocis, que es veu que van tan i tan bé.
A mi em va dir que ara vol obrir un local que creu que pot funcionar molt a Barcelona, que és un local de pastrami.
Ah, mira.
I jo me'n vaig adonar que havia anat a un restaurant seu aquella mateixa setmana, aquí a Barcelona, molt a la vora del mar, un restaurant que es diu, t'ho diré demà...
Però és el de Joc de Cartes?
Quadro.
Sí, no és el de Joc de Cartes.
És que no ho sé perquè jo no he vist aquest episodi de Joc de Cartes. Busca Quadro, a veure si era aquest.
Com, és que sí que és una zona Sant Martí, així.
Llunyíssim d'on nosaltres treballem, sí. Jo li vaig dir que com és que no fotia una tònica on tocava. Em va dir que tampoc ho feia amb el francès, que era una cosa seva. Jo vaig dir que m'encantava i que seguís amb aquesta marca personal. Em va dir també que Perpinyà són més catalans que nosaltres i fins i tot em va ensenyar algunes fotografies que així ho provaven. I després, evidentment, jo no me'n vaig poder estar i vaig posar sobre la taula un carpesà molt important amb un títol clar. gigolosbarcelona.com.
Quadro Barcelona, perdó, sí.
Doncs és hi vaig anar, un restaurant de menú, devien ser menys, entre 15 i 16 euros, i no estava mal. Típic gazpacho, tal, una mica d'humus, aquesta cosa. La seva feina de gigoló. He de dir que ell, molt transparent a l'hora de parlar-ne, sense cap mena de tabú, molt coherent amb tot el que ja hem anat sentint per part seva sobre aquesta qüestió a moltes entrevistes, entre les quals la que li ha fet aquest cap de setmana al suplement, en Roger Escapa, que clar, van tornar a parlar del tema i l'Alexis les va dir molt i molt grosses, començant per presumir d'haver estat amb dones tan i tan importants.
Clar, jo m'he pogut juntar amb gent que mai m'hauria pogut arribar-me a juntar. O sigui, he estat amb noms que tothom coneix. O sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
Dones públiques.
Dones públiques.
Que han contractat els teus serveis.
I tant. Més que una.
Més que una.
M'està començant a passar amb ell que no me'l crec.
No, és un fantasma professional.
Clar, és que...
De lo que t'explica, Marta, tres quarts.
Exacte.
Jo divendres vaig apretar una mica també perquè m'expliqués i em confessés algun nom, però el tio no es va deixar fer. No va voler entrar aquí.
Que en aquest cas ho fa molt bé perquè sí. Ha de garantir la...
O més que res que sap...
L'anonimat de les seves clientes, si és que n'ha tingut.
No, sap que poder, depèn de quina fantasmada, nosaltres no ens la colarà. I en Roger Escapa, però, que no en passa ni una, durant la conversa que van tenir al suplement, es va posar ferm amb ell, apretant una mica la torca.
Tot això que m'estàs explicant ho pots fer igualment sense que mai hi hagi una transacció econòmica. En
exacte.
Comptes d'apuntar-te a gigolos.com, o com es digui aquesta plataforma, et pots apuntar a Tinder i l'experiència la tindràs igual.
Exacte.
Aleshores, però... per què no ho fas a Tinder i ho fas a canvi d'uns diners?
Mira, molt senzill. Jo penso que el meu temps té un valor. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari. O sigui, s'ha de dir molt clar. Per fer el mateix que faria gratis em paguen, pues, per què no ho faria?
Uau.
Mira, almenys ara ja va de cara, perquè a Territori Xavi intentava esquivar una mica les bales i jugava amb aquest, potser aquest condicional, i ara aquí ell ja està, és un gigolo professional, està confirmadíssim, no té cap tabú en defensar-ho. Però és que, a més de gigolo, l'Alexis també és un professional de la seducció. Mm. I com a tal, el divendres, tot sopant, ens va confirmar que s'ha convertit en un professional de la televisió. Un moviment que era fàcil de pronosticar, tenint en compte que ja havia sortit ell a joc de cartes i perquè se'l veu que celebra la càmera més que un nen amb sabates noves. Ell estava content com un gínjol el divendres, explicant-los que l'havien contactat per un reality d'amor a Telecinco, del qual ell no coneixia res, perquè realment és que ell no sap qui és ningú d'Espanya, no té cap fotografia, no. Ell li van dir Mediaset i era el primer cop que sentia aquesta paraula.
De fet, després em va preguntar quantes teles hi ha a Espanya i quantes a Catalunya.
Quin números, ell.
I quantes n'hi ha de públiques, em va dir a Catalunya.
Li veies el signe dels euros als ulls, no?
Bueno, ja dic, està buscant llista de teles per poder fer tota la ruta, suposo.
Digue-li que ja no es fan tants calés com abans.
Correcte.
Ell, sense saber qui era el senyor Telecinco, no va dubtar en acceptar i a participar en aquest programa. És un programa que ja està gravat i que justament, mira com és la vida de Capriciosa, ha començat a emetre's avui mateix, fa poques hores.
Sí.
Amor o lo que surja.
Ui.
Presentat per Carlos Lozano.
Cita a cita. Beso a beso. Consejo a consejo. Incluso baile a baile. Prepárate para encontrar el amor o lo que surja. Muy pronto estreno en Telecinco.
Et diré que aquest moviment em xoca una mica, perquè jo pensava que quan algú concursava en un format d'una tele, tenien com aquesta cosa d'exclusivitat, de no poder participar en d'altres formats d'altres canals.
Trescat, això no ho pot pagar.
Ja.
No, jo crec que a vegades va...
Televisió espanyola a vegades passa, no sé.
O depèn de l'àmbit, perquè si un és àmbit català i l'altre és àmbit estatal, potser sí que els deixen participar en els dos.
No sé, però ara sí que no acaba d'haver-hi molt de marge, vull dir, o l'Alexis té molta, molta set d'amor, i ell realment busca la dona de la seva vida, però té molta set de càmera.
Perdona'm, exacte, perquè aquí les companyes que conegui no el pagaran.
Ah, no,
no, però aquí el deuen pagar, el format el deu pagar, no?, el programa.
Sí, sí. No cobra 300 euros l'hora, com cobra quan és gigoló.
Ah, no, home, clar, molt
menys
aquí.
I a la Gran Cita no cobraven gaire, no?
Per però... cert, l'Alexis em va confirmar, per no dir que crec que no cobraven.
Doncs imagina't, llavors què passa? Bueno, que intercanviava una càmera i un focus per 300 euros?
Ho deu veure com una inversió, fer-se famós, que això li reportarà, doncs,
que li
beneficis.
Li agrada molt que li facin cas.
És difícil llegir-ho tot, intentar viure amb els seus ulls, eh? O sigui, no, és que no me'n surto.
No, és molt complicat d'entendre cada moviment que fa. I al mateix temps, Molt evident.
Molt evident.
Vull dir que tampoc sorprèn. De fet, ens va explicar que el Xavi Furriol també li havien proposat de fer aquest programa i ell havia dit que no, perquè suposo que ara està centrat en el seu projecte Territori Xavi i no vol distreure's. Però sí, mentrestant l'Alexis, és veritat que no crec que seguim en absolut aquest programa, tot i que moltes lloves ja ens heu avisat de dir Alexis està ara mateix a Telecinco, que m'ha sorprès que moltes teniu la tele encesa. Però sí, jo ja veig que ell es proposa tenir una llarga carrera com a personatge i anar recorrent platós de televisió, i ho aconseguirà.
I de fet hi ha molta gent pendent de tot el que fan els de la Gran Cita i també l'Alexis, perquè al 677-27-1058 ens han escrit dues oients que precisament divendres eren a Massorrer i llavors dissabte se'l van trobar a l'Alexis a la platja de Satuna de Begur i ens deien: hola Marta, només faltaves tu ahir al Massorrer. Les dues detectives del cor haguéssiu fet molta feina. Per cert, pot ser que la Juliana tingui algun tipus de gris amb el del Bar Bocata?
Uau,
intuïció. Et van veure parlant amb
jo
un dels dos nois del Bar Bocata.
Perquè n'hi ha dos.
El Bar Bocata hi ha el Quim, que és el baixet, i l'Uri, que és el que és molt,
el molt alt.
Així d'entrada ja es veu quin és el que m'agrada a mi, que és l'Uri, que és l'alt.
Si seguim la teva línia d'interès...
Sí. Jo sempre he apretat molta torca amb l'Uri, sempre. El que passa que no em fa ni cas, és una cosa espectacular.
Bueno, doncs ja està.
Vinga, menja orella. Clar, ell té nòvia, també, que jo ja ho entenc.
Si tu eres l'Alexis i ell era la Gena...
Jo era l'Alexis i ell la Gena. Jo, ara, si aneu al Bar Bocata i us serveix ell una truita, veureu que li falta una orella i escolta meva. No em vaig menjar un rosco. No passa res, de vegades. Escolta, no sempre es triomfa.
Està molt bé i m'agrada molt com tu agafes. Sí. Dir, escolta'm, no hi ha, me'n vaig amb una orella a casa, però no hi,
saps què passa?
És el que hi ha.
Que jo noto que jo li caic molt bé. I jo amb això també ja et penso, mira, doncs som col·legues, ja m'està bé també, de vegades. No tot s'ha de reduir
a
l'experiència, al menjar-se,
no? Si t'has emportat una bonica amistat, benvinguda. I aquest missatge continua i ens diu: des d'ahir a la nit sabíem que l'Alexis el veuríem uns quants cops, no parava de donar voltes amb el Xavi Podcaster, perquè sí que van fer molta putivuelta, que es diu per allà al Massorrer.
Els agrada molt que els miris.
Voltant amb cercle per la pista de ball. I també ens diu: estàvem ara a la platja de Satuna i unes noies han començat a dir que hi havia un de la Gran Cita. Sorpresa, era el gigoló potser de servei fent paddle surf. Igual va triomfar ahir la nit i ens adjunten un parell de fotos, realment ell remant com un bot sobre un paddle surf amb
una noia,
asseguda al davant, que ella no rema.
Era
vull
jo.
Dir que ell és el...
Ell és el... No acabeu de ser la mateixa, eh?
Bé, i també ens ha escrit...
Ella estava una mica més morena.
Ens ha escrit molta gent, per altra banda, passant-nos l'últim post d'en Xino Darín a Instagram, que jo suposo que avui tenia cita prèvia al registre per canviar-se el cognom i posar-se Xino Xarenting.
Bon acudit, Roger.
Que ho dius amb rabieta, poder.
No ho dic amb rabieta, però és veritat, perquè la Marta, quan ha passat la foto, es veu molt en Dante. O sigui, és un primer pla d'ell amb el nen.
La típica motxilleta d'aquestes que va molt bé per adormir la criatura els primers mesos. Gairebé molt millor que un cotxet.
I surt el nen adormidet, moníssim, i se li veu tota la cara. I a la descripció en Xino posa: una de padre en su día.
És que ahir es va celebrar el dia del pare a molts països. Ah. L'Úrsula ha compartit aquesta foto als seus stories i ha afegit el text: se me derrite el cora, se'm desfà el cor. Fent Xarenting, també.
És el que vam comentar ja amb les primeres imatges que va compartir l'Úrsula d'en Dante, també ensenyant molt i molt la cara de la criatura.
Però dubtàvem al principi,
no dubtàvem,
perquè no era ben bé un primer pla.
Després va
era un perfil, no?
Després va compartir aquell Instastory que era ben bé la cara de la criatura. I vam fer aquella anàlisi de dir: és que ja es veu que ho fa des de la il·lusió de ser una mare contentíssima, que veu el seu bebé, li sembla el nen més preciós del món, i no pensa que hi haurà conseqüències, perquè deu pensar: és molt i molt petit, és veritat que el pots confondre amb tants altres nadons.
Em sorprèn que ningú li hagi dit res. O sigui, jo crec que això li ha arribat, però ella igualment ha decidit publicar la cara i punt.
Potser farà allò que quan tingui certa edat, als 2-3 anys, deixa de compartir fotos. Perquè no se'l podrà identificar.
No ho sé, però això, en qualsevol cas, és com fumar els avions, que ara se'ns fa tan i tan estrany. Que d'aquí uns anys això semblarà impossible que estigués passat, perquè estarà, jo confio que estarà molt regulat.
Bé, són 2:15 de set, no penseu que ens n'hem descuidat. Fem una pausa i parlarem d'una de les grans notícies d'aquestes últimes hores.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bé, ha arribat el moment.
L'hora és greu.
L'hora és greu. jo crec que és la notícia del dia, de la setmana i potser fins i tot del mes de juny. Una ruptura de perfectes que aquí ha fet molt mal.
Ningú no estava preparat?
No.
Ningú? Perquè ahir al vespre el senyor Javi Hoyos publiqués l'exclusiva més dolorosa de totes.
Exclusiva. Ana Mena y Óscar Casas han roto su relación. Os lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos. Seguidme para más salseo. Esta noticia me duele muchísimo darosla porque les queremos mucho, les admiramos muchísimo, nos encantan como pareja, pero se ha acabado esta historia de amor. He podido hablar con su entorno más cercano, la ruptura es oficial. Me trasladan que ni hay terceras personas, ni nada raro, que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo, que se quieren mucho, pero que han terminado su relación. A ver, también os digo, nunca sabemos, ¿eh? O sea, ya hemos vivido en otras ocasiones que se han acabado historias y con el tiempo se han retomado, que la vida es muy larga, pero ahora mismo podemos hablar de ruptura.
Doncs mira,
l'ordre còsmic desordenat.
Quan menys t'ho esperes, patam, la vida.
La vida te la fot.
La vida te la fot.
Imagina't les contradiccions d'en Javi Hoyos a l'hora d'assabentar-se d'aquesta notícia, que li arribi la informació i dir què faig.
Poc dubte, jo crec, eh?
Jo crec que tampoc, perquè ell té la informació sempre entre cella i cella, però sabia que cauria com una gerra d'aigua freda que en aquests moments ve que la necessitaríem. Bé, tant de bo fos un malson fruit d'aquesta calor del dimoni. Però no. L'actor Óscar Casas, de 27 anys, i la cantant Ana Mena, de 29... És que em costa dir-ho, eh? Han trencat després d'un parell d'anys junts. I aquesta era una relació que va gestar-se durant el rodatge de la pel·lícula Ídolos, que van estrenar el passat mes de gener als cinemes.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Es la persona ideal para entrenarte.
Ese hombre no existe para mí.
Si gano...
A ver, sorpréndeme.
Me invitas a cenar.
¿Y si gano yo, qué?
Entrenarás a mi manera y competirás a mi manera. Voy a ser tu cabeza hasta que tú tengas cabeza.
I d'aquesta manera s'uneixen en aquest club de parelles que han compartit projectes audiovisuals i que els ha portat a la ruptura. No? Una mica Aitana Ocaña, Miguel Bernardo amb la última. Qui més?
Àngela Mármol i el seu nòvio Archie, que fa poc publicaven també un documental plegats, una docusèrie, de fet, com la nostra.
Imagina't.
I després ho deixaven.
Nosaltres no ho hem deixat.
És un miracle de Déu.
Sí. El que solen dir els actors és que amor de rodatge no arriba a muntatge. Clar, el de l'Anna i l'Òscar sí que va arribar a muntatge, també va arribar a la promoció de la pel·lícula, i fins i tot semblava que podia anar per llarg. I més si recordem com d'enamorats es van plantar en aquest mateix estudi, l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, ara fa, és que ho he mirat, ara fa exactament 5 mesos, perquè era el 22 de gener. Venían a promocionar la película.
Él dice, no, qué cordial era. Es que, claro, no la pillaba. Y yo decía, ¿cómo me puede gustar un tío que no me sigue de vuelta?
¡Oh! Bomba.
La relació, quan comença el rodatge, és cordial, de dos companys de feina.
Sí, sobre todo tú.
Él decía,
yo le decía
pero,
a mi madre, yo creo que esta chica no le gusta absolutamente.
Tú querías que te tirara la caña, y no.
No, pero es verdad que...
No.
Como cuando uno tira un poco, pues, normalmente
es que yo no me
suelo recibir una respuesta.
Pero y pues, no era muy sutil, porque yo no me estaba catando de nada. De verdad, te lo prometo.
¿Y cuánto vas a donar?
Donde me lo chivan, porque ya no me estaba enterando de nada.
Ana, cariño, que el Óscar está picando piedra.
Había un momento que ya solo me faltaba ponerme aquí, en plan...
Aquí sí, Marta.
Uf.
Aquesta cançó del puto dimoni, escarosa.
Tu te'n recordes que quan van marxar de l'entrevista tu i jo estàvem eufòriques com sent testimonis del seu amor amb un FOMO, però que era més aviat una admiració, com una cosa de gaudi fins i tot, no? De celebrar l'amor dels altres.
Era com si qualsevol altra parella que haguessin vist fins aleshores...
No existís.
No estiguessin enamorats.
Ah, també. Realment. Ells s'havien inventat l'amor.
Van inventar-s'ho ells.
Vam dir alguna barbaritat tu i jo com aquesta entrevista m'ha canviat la vida?
Sí. No, i no era...
És que van marcar una
olindada.
No era ni
tan barbaritat.
No era mentida.
Doncs tot aquest foc que vam veure, ara només és cendra. Alguna brasa, potser, perquè mai saps què pot passar en el futur, ja ho deien Javi Hoyos.
No pinta bé, no.
Però aquesta temporada està acabant amb tot i amb tothom. És un any de plaques tectòniques, aquest 2026.
L'era del caos.
Doncs sí, nena. I tot i que nosaltres aquesta no l'havíem vist venir, també és veritat que hem rebut missatges al 677-27-1058 de tot de, com diries tu, lloves, que ja veien símptomes de ruptura entre l'Anna i l'Òscar. l'hora és encara més greu.
Home, gravíssima, veig. Ens estem llançant en els tons gravíssims de música. Sí?
No, avui s'ho mereix la situació.
Un d'ells ens deia, hola, guapos. Després de la notícia de l'Anna Mena i l'Òscar Casas, us he de confessar que ja quan els vau entrevistar, a mi va haver-hi alguna cosa que no em va acabar de quadrar.
Mira.
Vosaltres vau insistir que els veieu enamoradíssims, i és cert que en persona les coses es veuen diferents, però jo vaig notar una certa distància de l'Anna cap a l'Òscar.
Uf.
És una sensació que només puc explicar a través de la diferència entre ser qui diu t'estimo i ser qui diu jo també.
Ara!
Molt bona.
Wow,
molt bona.
Molt bé, que també és una putada, perquè de vegades tu voldries dir t'estimo, no t'atreveixes, i quan l'altre et diu t'estimo, quedes tu desengelat amb el jo també, perquè has de fotre.
A mi només em surt
no,
jo també.
No, has de dir jo també t'estimo. El repeteixes. L'has de repetir.
O no dius ni jo també.
I jo.
Un et diu t'estimo i tu dius t'estimo. T'estimo,
com si no l'haguessis sentit, no? T'estimo.
Ai, el t'estimo.
Segueix la nostra perfecta, perquè diu o la diferència entre dir l'estimo o me l'estimo.
Hòstia, és un abisme.
Me l'estimo és molt diferent que l'estimo, eh?
I tant.
Jo crec que l'Òscar estima l'Anna, però ella simplement se l'estima. Durant tota l'entrevista, ell se'l veia fascinat per ella i per tot el que ella feia, i ell, en canvi, ocupava la posició de la noia a qui li estan dient coses boniques i només respon amb agraïment, però no amb fascinació recíproca. Mira, Julián, aquest és un tema que avui hem tocat, tu i jo, de la diferència entre que t'agradi algú o que t'agradi agradar algú, que és molt diferent.
I que amb l'estimar encara es complica més.
Sí.
Perquè
correcte.
Amb l'agradar, potser això es tradueix en una experiència de pocs dies, de pocs mesos, inclús d'una cita, no?, en la que tu et sents molt i molt bé perquè notes que a l'altre li agrades sense que a tu t'hagi d'agradar molt i molt. Que no vol dir que no t'agradi una miqueta, poder t'agrada una miqueta, però sobretot t'agrada agradar-li. La putada és quan ja entra l'amor en joc i te n'adones que estàs en una relació on l'únic que et fa sentir bé en realitat i l'únic que t'agrada d'aquella persona és que t'estima com un boig i poder tu no te l'estimes de la mateixa manera.
Clar.
Quan algú ja et diu no, és que jo estic tan i tan bé amb aquesta persona perquè està boig per mi... Clar que és important i per mi és vital que estigui boig per tu.
Però pregunta't si a tu també torna una mica boig
o boja. Hem de tenir altres coses. Hem d'estar també nosaltres perdent una mica el cap perquè si no, no t'hi posis.
Aquesta llova segueix perquè ella ha decidit fer una anàlisi.
Pues una anàlisi meravellosa.
Una anàlisi, a mi també em sembla interessant.
Molta psicologia interessant.
I que sigui fa pensar per cadascú el que té a casa.
Totalment.
I molt de la nostra corda, aquesta nena.
Sí,
ella simplement ens diu és una diva, Madrid City, a qui li va funcionar durant un temps ser adorada per un maromo sense samarreta fins que visca això no és suficient. Opinió d'una persona amb molt temps lliure, acaba.
Tant de bo tinguis molt temps lliure la resta dels teus dies.
I tant, i que ens comentin moltes
en
més coses.
En el millor dels sentits. Llavors, un altre perfecte que recupera el paper de plat al cap, que ara ja fa temps que no ens el posàvem, ens planteja el següent per WhatsApp. No trobeu sospitós que Òscar Casas i Anna Mena acabin just quan acaba la pel·lícula?
Jo sí.
Perquè ara ja la tenim a plataformes i ja no han de promocionar res. No ho sé.
Jo no crec en cap cas que hagi estat... Tot això és intuïció, estem especulant... No crec que hagi estat una relació purament de relacions públiques inventada, diguéssim, de zero per fer promoció de la pel·lícula.
No.
Crec que es devien agradar molt i molt gravant-la. I crec que
el fet d'estar fent...
No, i que, que ells ja sabien que això també els jugava a favor, i sobretot no tant una qüestió de què els juga a favor o en contra, de sinó com quan tens aquell viatge a Colòmbia, que tanta il·lusió et feia, que t'havies gastat aquella
viatge?
Pasta amb els bitllets, i tu ja comences a voler-ho deixar, però dius, ai, el viatge a Colòmbia...
Que sembla el més important del món.
Sí. No, sembla que
se't fa una muntanya en aquell moment.
Si s'anul·la aquell viatge, sembla... I a l'hora de la veritat, és igual que visqui... És igual.
És el millor que podries fer, anul·lar-lo. Que hi vagi un i l'altre ja s'ho farà.
Però hi ha molta gent que arriba fins al viatge a Colòmbia i quan acaba el viatge a Colòmbia diu... Fins aquí m'ha arribat, nen. Que tu imagina tota la prèvia, no? Tots aquests anys allà o tots aquests mesos o setmanes, rucurruc. Jo crec que pot haver anat més per aquí.
Per deixar-ho com ordenat, com tot tancat.
Per no fer promoció... amb ruptura per mig, com sí que va passar amb Aitana i Miguel.
Jo els vaig veure enamorats.
Jo també, aquell dia. Sí, vull dir que per això ens ha sorprès tant la notícia.
Jo vaig veure química, però clar, de la química a l'enamorament...
Tenim també un missatge d'un altre oient que especula ja amb la propera ruptura que hi haurà Can Casas, perquè ens diu, mare meva, Anna Mena i Òscar Casas trenquen, vaja... Després hi van Mario i la Melissa.
Molt d'acord, estic amb tu.
Però jo no sé si funciona així la vida, que trenca el teu germà i tu també, llavors.
Una mica
llavors.
Sí, de vegades hi afecta domino.
Una mica
domino.
Sí.
Bueno, perquè a vegades t'obre els ulls i dius... Et fa replantejar la teva relació quan veus que en trenca alguna de molt a prop, de si tu estàs bé o no.
I que hi ha vegades... tendències també, perquè les relacions és veritat
entre
que...
Entre grups d'amics sí que ho he vist molt.
No, i que...
L'efecte domino.
Acaben a X temps, o sigui que quan portes 4 anys, per exemple, poder començar a haver una mica de crisi i ja, si coincideix que el teu col·lega també està al quart any, ja poder us hi trobeu.
Pot passar, pot passar.
I us ha passat mai que un ex teu s'emboliqui amb un ex d'algun col·lega vostre?
O sigui que entre ex s'hagin embolicat?
saps? O sigui, com
no,
si,
a mi em fotria
si,
bastant
com
mal,
si el meu ex i un ex d'en Roger s'emboliquessin.
A mi no, a no m'ha passat, no.
Tocaria la pera.
Per què?
No ho sé, però no m'agradaria gens. Pensaria, no hi ha prou gent?
Hi ha com algo incestuós.
No hi ha prou gent en aquest món perquè ara...
Però aquesta cosa possessiva.
És estrany, perquè no. I a part és totalment legal. No
és, sentiria.
No és lletja en el sentit d'ai...
No fan res mal fet.
Li ha agradat una amiga
clar,
meva.
No és tampoc un amic teu estigui amb la teva ex, sinó l'ex de la Juliana amb la teva
clar,
ex.
Però és veritat que l'ex d'en Roger per mi ha estat com una mena de cunyada, tenint en compte la nostra amistat. Llavors... És una mica, és, per mi sí que hi ha com uns termes de familiaritat, és una mica estrany.
I que és molt possessiu, sí.
Sí, així,
no,
sí que
no
és.
Treu que jo no voldria que em passés.
També depèn de si tu poder bueno. Ja has vist en algun sopar d'amics o trobades o caps de setmana...
Miradetes.
Que poder al teu nòvio li agradava més la nòvia del teu col·lega que no pas tu. I alguna vegada havia hagut de picar
prostó, eh? I tu coneixes també la teva parella,
no, de dir,
que ho escolta, saps. Jo sempre he encertat els futurs nòvios de les meves ex, per exemple.
De vegades s'ha de crear l'atenció i dir gordi, dissimula, no i almenys de cara als amics que ja sembli està. Que t'agrado més jo que no la nòvia del meu col·lega.
10 minuts i les 7.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com
Jaume!
Està?
Jaume!
Molt bé.
Quina cançó més divertida, no?
Anem passadíssims.
Mira, energia, que ja és estiu, i alegria.
Molt bé.
A veure, l'altre dia vàrem comentar el rodatge de Russell Crowe a Sant Cugat i jo crec que tens més informació d'aquest personatge.
Sí, ja vàrem explicar que en Russell Crowe està rodant una pel·li de romans a un terreny natural de Sant Cugat, un espai molt restringit per la pesta porcina, el que ha suposat un hàndicap per l'equip. Però no és l'única dificultat del projecte. En Russell Crowe també ha exercit de divo demandant i com que dorm a Cunit, que això és molt gros, però roda a Sant Cugat, no vol fer 49 minuts en cotxe que separen un poble de l'altre. Què ha fet en Russell Crowe? Reclamar un helicòpter per fer tal trajecte i clar, a Cunit ja tothom parla d'aquest objecte volador no identificat, com na Paula, que així mos ho explica.
Hola a tots, sóc la Paula de Cunit. M'acabo d'escoltar la notícia de que el Russell Crowe viu a Cunit. No té cap mena de sentit que estigui vivint a Cunit. Jo no me l'he trobat pel poble, ni penso que me'l trobi. Però sí que hi ha un helicòpter. Superluxós, aquest helicòpter. A les 7 o les 8 del matí, que és quan torno de treure els gossos i estic al meu jardí prenent el cafè, em va sorprendre perquè vaig veure com un helicòpter molt baix. Potser té molt de sentit que sigui l'helicòpter el que va treballar tots els dies al Russell Crowe. Hi ha un helicòpter, ho he vist com dos o tres cops sobre aquesta hora. No sé els veïns de la seva urbanització si els hi ha sorprès. Jo crec que sí que els deu despertar perquè s'escolta com s'encén l'helicòpter i com sobrevola sobre teu.
Seguim sense saber per què va triar Cunit i no una altra localitat, no?
Això és que absolutament desconeguda, aquesta informació. No sé si també ho va triar ell o ho va triar l'equip en base a unes referències que va... Jo entenc que en Russell Crowe no coneixia Cunit.
No, devia demanar platja...
Una menció amb el que sigui, tots aquests serveis i situada tal lloc.
Devia demanar unes certes coses que només oferien a Cunit, per l'ho vist. No sé.
Bé, doncs una abraçada a tots els veïns que cada matí han de patir
8,
el so d'un helicòpter.
I na Paula de Cunit, que ja és corresponsal pràcticament d'aquest format, de que no surti d'aquí, m'ha dit que ara demanarà també la gent del poble o de la zona de suburbanització que creu que està vivint per saber si l'han vist o què onda en Russell Crowe a Cunit.
Que aquí hi ha un tema que l'altre dia parlava en Garriga que vaig sentir sobre els helicòpters i els llocs on poden aterrar i on no, i es veu que no pots aterrar més de 12 vegades al mateix lloc durant un any.
Per?
Vull dir, per precisament molestar els veïns i molestar tothom. Llavors... haurà de canviar de lloc quan hagi fet 12 vegades aquest...
Sí, perquè el rodatge fa pinta que serà més llarg.
Per això ho dic.
Que clar, no vegades. Sé quant de temps dormirà a Cunit, saps?
Clar.
No sé, pot ser... També, de fet, potser una de les raons per les que dorm a Cunit és que a la casa on està hi ha un lloc on aparcar un helicòpter. Clar, això ja és un hàndicap important.
Clar, llavors potser si tens l'heliport a sobre...
A casa meva de Gràcia no pots posar un helicòpter, això te limita molt.
Això és veritat.
Sí, és veritat.
Bé, a 7 minuts i les 7 de la tarda, Jaume, també hem de parlar d'un nou reality amb influencers que ja s'ha rodat, de fet, a les Illes Canàries.
Sí, és una exclusiva del mitjà Poco Passa TV. Prime Video ha rodat un nou reality protagonitzat per influencers que se diu Sin Senyal. Un format on un grapat de creadors de contingut fan un retir espiritual sense telèfons mòbils per tal de desconnectar de les xarxes socials i connectar amb ells mateixos.
Wow. Full White Lotus, eh?
Absolutament White Lotus. Tot això acompanyat de diversos coaches i activitats vinculades amb la relaxació i meditació. I qui presenta el format, atenció, és na Beatriz Luengo. Con todo tu cuerpo, de pies y manos, comiénzame a provocar. A mi aquest contrast d'energies m'ha agradat molt, perquè hem passat d'Enya a na Beatriz Luengo, que vendria a ser absolutament meravellosa. Bé, na Beatriz Luengo, per qui no la reconegui, és cantant i actriu, reconeguda per ser Diana d'Un Paso Adelante. No sé si ho miràveu, Un Paso Adelante, o per abans.
Una fantasia.
Sí, no? Eres nostre fame.
Totalment.
Sí. Bé, idò, na Beatriz Luengo serà presentadora d'aquest format sobre detox digital i no en tinc selecció, però bé, l'aplaudim des d'aquí. I entre els concursants, varis noms catalans que coneixem.
Que a part es va notar molt que estaven concursant i que no tenien xarxes.
Clar.
Perquè de cop i volta van estar no sé quants dies desapareguts,
clar,
que deies,
no?
Que el perfil de Salseologia ja anava dient, mira, aquest ha fitxat per aquest programa. Mira, aquest també.
Sí.
Aneu apuntant els noms.
Perquè, de fet, alguns d'ells són especialment pesats en xarxes socials.
Totalment.
Vull dir que ja se nota.
I que se'ls ha notat molt aquests dies posteriors a concursar, que han estat publicant totes les publis que tenien pendents.
Clar, acumulades.
Totes de cop, que dius, en sèrio, talla't una mica.
Absolutament cert.
I que també els hi podria haver estat portant alguna manager, no? Vull dir que també és gent que treballa
com l'Alba Paul, que de cop i volta estava supervivent i hi havia una publi de no sé
de
què.
De pasta
i de filtres d'aquests, de dibuixos animats.
Sí, és que Supervivientes ho solen gestionar així, que li donen el telèfon a algú, no? I va publicant coses a pesar de que tu estàs a Hondures.
I aquesta cosa com distòpica, també, però bueno,
sí.
En fi.
Bé, una de les concursants és na Carla Flila, tiktoker amb quasi 5 milions de seguidors, catalana, i ets parella de la col·laboradora de tele Nagore Robles. Jo crec que aquí n'han parlat una mica, la gent està familiaritzada amb ella.
Va haver-hi una primera ruptura entre la Carla Flila i la seva parella, amb qui s'havien fet famoses, plegades, les dues catalanes, l'altra noia era de Lleida, la Noelia, que va ser una ruptura molt i molt sonada, amb banyes pel mig, i la Carla explicant-ho tot, però devastada, plorant per Instastories.
Sí, de fet, la Carla era la sofridora, no? Un poc de relat mediàtic, almenys.
No, molt. I ara es dedica al no porn.
Sí?
Noelia. La Noelia, sí.
Al
porno, Roger. Sí.
Sí, a Twitter s'ha dit un no porn, bé, a xarxes socials, perquè no te censurin la paraula. En lloc de porno.
No, està bé, no ho havia entès.
Bé, també podrem veure Ana Gédet, actriu i influencer gironina, reconeguda per protagonitzar la sèrie de La Veneno, entre d'altres, i que, de fet, diria que ha vengut a que no surti d'aquí alguna vegada.
Sí, és molt fan
de la Juliana.
Som amigues.
Són
molt amigues. És la meva típica amiga que em diu Júlia, Julieta, Jana, Joana.
Però molt.
Ella m'adora.
Sí. Clar, com que saps
no
que és amb amor...
No necessito que sàpiga el meu nom.
M'encanta. Un altre nom és d'en Luke Loren, que és el millor amic de na Dulceida i habitual de la xupipandi de na Ida Domènech. I també un altre nom és na Fati Vázquez, que és una creadora gallega, que aquí la coneixem per haver tingut un idili amb en Lamine Yamal l'estiu passat.
És la de les motos d'aigua.
Sí, i va ser molt sonat perquè ella tenia 30 anys en aquell moment i en Lamine encara en tenia 17 i era menor. I va ser molt sonat i que després, més endavant, mesos més tard, na Fati va reconèixer que aquesta relació era real, bàsicament.
Quan s'estrenarà, això?
Mira, no ho sé, només se sap que ja està gravat,
sí?
Que tots els noms que vos he dit no són els únics que participaran, hi ha noms que encara desconeixem, i entenc que tardarà més o menys, jo diria que uns mesos, o sigui que potser setembre, octubre, abans de Nadal, jo diria entre setembre i abans de Nadal, jo crec que s'emetrà. A veure quina meravella o absoluta merda és això, perquè...
Tu miraràs, et pot enganxar, tu creus, aquest format?
Jo sóc molt tolerant a la misèria humana, però alhora tampoc consumes qualsevol cosa. I aquest titular com de detox digital me fa una mandra absoluta. Suposo que estem en el mateix sac, no?
Absolutament.
Sí, no,
ja d'entrada nosaltres ens costen més aquests formats, ja, i aquest en concret no fa pinta que ens ho posarem a casa.
No.
Bé, ho deixarem aquí. Fem una petita pausa.
Demà no vens, no?
No vens, Roger.
No, jo demà m'he agafat el dia. Si
bona
no
rebella.
Podria inventar qualsevol cosa, però mira.
No, t'has agafat el dia.
Tens una mica de festa.
Sí, tinc alguna festa...
Que bé.
En aquest programa, històricament, sempre que algú s'agafa el dia lliure és per tenir cites. Espero que no ens fallis. Res més.
No us fallo. Dijous tots els detalls. Una pausa i tanquem la tarda.